La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Avui s'ha presentat el nou web museudelescala.cat, que agrupa tota la informació referent al patrimoni local de l'Escala. Museu, arxiu, Víctor Català, patrimoni, festa de la sal i activitats en són els epígrafs principals. S'ha concentrat l'esforç en fer-la dinàmica i molt visual. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara en fem l'abans en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. L'exposició L'Escala Esquitxada de Núria Albesa ha batut rècords d'assistència. Més de 15.400 visitants. El seu retorn a l'Escala ha comptat amb dos períodes d'exposició. Un a la Casa del Gavià fins a l'11 d'agost, l'altre al Castell Carolingi, Sant Martí d'Empúries, fins al cap de setmana passat. 200 dones han participat en una nova edició del Suite Aloha, que s'ha fet al càmping La Ballena Alegre. Durant 3 dies s'han gaudit del que es pot considerar tot un estil de vida. En l'àmbit esportiu, el Club Ciclista Escalenc Els Esquena Pelats comença un nou curs amb 3 dies dedicats exclusivament a portes obertes a la seva escola infantil que té ubicada al Camp dels Pilans. L'objectiu és aconseguir més joves que s'animin a practicar un dels esports en més creixement a l'Escala. El recull d'agenda estarà pràcticament mediatitzat per la Festa de la Sal, que es celebra aquest cap de setmana, de divendres a diumenge, però especialment dissabte, i la previsió meteorològica amb Sergi Corral seran els últims compassos, marcant uns matins de bonança amb tardes amb més nuvolades. Fins aquí aquesta actualitat. Ara us deixem amb la continuació, amb la segona hora del Far, amb les veus habituals, entre elles la de Cristina Cantal, la veu de l'Escala en aquest magazín de mar. I en aquesta segona hora, amb un interactiu on hi ha entrevista amb Antoni Abat, el president de la Federació de Confraries de les Comarques Gironines, però hi ha també la intervenció de Jordi Piqué en la secció de paraules exclusives, parlant d'aquelles paraules tan locals que es diuen a la nostra vila. Entenguis, per exemple, la paraula plaja, pronunciada així, o ja en la recta final, el preu del peix, avui connexió amb la confraria de pescadors de Llançà. A les 6 dèiem la informació local més a l'espai de Sina. A les 7 l'actualitat general en el Next Vespre, a partir de les 8 els avui amb el Sound System, i després el Chelsea Hotel. A les 11 les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i la reemissió també de l'espai Alcaldia que avui hem recuperat. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa, són les 5:04. Ben trobats els que us incorporeu a aquesta hora de la tarda. Heu de saber que al llarg dels propers minuts parlarem i molt de pesca. Parlem d'una indústria que és bàsica i fonamental pel nostre país, que a més som un país potent pel que fa referència a la pesca, malgrat que aquesta punyetera mania que tenim de no mirar el mar, doncs fa que molta gent desconegui aquesta realitat. Per tant, atenció, perquè aquesta hora va fortament marcada pel sector pesquer i esperem que descobriu coses que us interessin. Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Sabeu que cada dia a aquesta hora fem una pinzellada d'allò que afecta o d'allò que importa, o d'allò que es parla en el món pesquer fora de Catalunya. I els dimecres ens agrada anar a la Comunitat Valenciana, Castelló, València, Alacant, i saludar a la nostra ja col·laboradora i amiga, l'Àgueda Vitòria. Àgueda, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona vesprada.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Ja amb ganes de parlar amb vosaltres, sí.
Escolta'm, mira, aprofito que et tinc aquí, perquè una de les coses que hem estat aquests dies mirant-nos una mica de cua d'ull és els efectes de tot aquest temporal que heu tingut aquí a la zona de València, Castelló, Múrcia, no?, que ha fet molt de mal.
Sí.
Que se n'han portat fins i tot vides humanes, però que el sector de la pesca sembla que ha tingut incidència, o no?
Sí, aixina és. Per un costat, els efectes de la dana que s'han sentit especialment a terra han tingut unes conseqüències en la mar, perquè aquest temporal ha arrastrat als rius moltíssimes canyes, moltíssima brutícia, moltíssima brossa, que ha acabat a la mar. Aleshores, tot això que ha acabat a la mar pot acabar sent pescat, especialment pot ser perjudicial per a les barques d'arrossegament i per a les barques de tresmall, que en els pròxims dies poden topetar-se amb molta d'esta brossa. També per altre costat, la setmana passada, en pleno temporal, va haver barques de molts ports,
sí,
des de Castelló fins a Alacant, que no van poder eixir a faenar. Ha hagut ports on han pogut eixir només un parell de dies, i bueno, hem vist imatges espectaculars de barques que eixien a faenar i als pocs minuts havien de tornar a port perquè era impossible, vídeos de tempestes que semblaven de pel·lícula. O sigui, ha tingut prou conseqüències. I si ens n'anem especialment al sud,
sí,
cap a Guardamar, des de Guardamar, que és al sud del País Valencià, i si baixem ja fins a Àguiles, en Múrcia, inclús fins a Almeria, la mar ha estat abocant estos dies a les platges moltes tonyines mortes, algunes en avançat estat de descomposició, provenents d'una granja d'engrossament que està a prop de Cartagena,
sí,
i d'on van morir moltíssimes tonyines a les gàbies a causa del temporal.
És a dir, el temporal va ser el que va matar aquestes tonyines, que certament les imatges ens eren impressionants, la quantitat de tonyines mortes que hi havia en algunes fotografies que hem vist.
Sí, sí, i ens han aplegat això, ens han aplegat fins al País Valencià, fins a les platges de la zona de Guardamar. Sí, ha sigut una freda realment ha portat molt de mal, i també per a la pesca això tots els dies que no s'ha pogut eixir a faenar.
Escolta'm, clar, molt important el tema aquest de que, bé, passat el temporal, bé, ara tothom mira en terra, però vosaltres, els pescadors, seguiu recollint els efectes del temporal en forma ja no només d'aquestes tonyines mortes, sinó també de canya, de fusta, de tot el que han abocat els rierols, i d'això no se'n té coneixement, d'això no se'n té percepció.
No, d'això normalment la gent no parla, i també és cert que com que malauradament a la mar ja s'arreplega de normal, ja ens hem acostumat a aquestes imatges en les que barques d'arrossegament recullen brossa, ara per arreplegar-me una miqueta més sembla que tampoc es crida massa l'atenció, però ja també hi ha molt de material voluminós, de brossa, i pot ser molt perjudicial i pot trencar art de pesca i de més, i s'ha d'estar atent també. Ara estos dies hi ha tatxes senceres de canya i d'objectes que floten a la mar, i s'ha d'estar atent.
Deixa'm preguntar-te una cosa més. Una reunió que s'està d'alguna manera convocant des de la Universitat de València. Ens ha arribat notícia
des de,
això.
Sí, des de la Universitat d'Alacant. Sí, però es fa a Almeria. Té lloc entre ahir i avui. És la reunió anual del Fòrum Científic de la Pesca Espanyola al Mediterrani, i allà reuneixen ONGs, investigadors, pescadors, administració, i A mi m'agradaria recordar, encara que més avant pugueu tractar el programa, les conclusions d'aquesta reunió, que el fòrum s'organitza des del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant, entre altres institucions, i que fou a Alacant on l'any passat es va iniciar aquesta nova etapa del fòrum. M'agrada recordar-ho perquè sembla que els valencians en temes de pesca estem sempre fora de tot. I bé, la reunió està tenint lloc a Almeria, ja reunits allà tant representants del sector pesquer com ONGs, investigadors, administració, i este any estan tractant especialment el tema de la cogestió pesquera, del que a Catalunya sabeu prou, els reptes de la pesca artesanal i també, molt important, l'impacte de la pesca esportiva sobre la pesca professional, entre altres coses.
Aquest és el problema que teniu quan esteu entre dos potències pesqueres com és la catalana i sobretot l'andalusa, no? Però està bé que es reivindiqui, està bé que es reivindiqui i que es tingui també coneixement que a València, a Alacant, a Castelló, més enllà de turisme, també hi ha producció i indústria. En aquest sentit, la pesquera és una de les indústries, i s'ha de reivindicar.
Sí, de fet, és una de les coses que ens ha definit com a valencians durant molt de temps i que sembla que se'ns oblida. El sector va cap per avall, també hi ha cada volta més representació i bueno, i sempre que hi ha l'ocasió de reivindicar que estem presents en algo, sembla que s'ha de fer. I voldria aprofitar, si em deixes, per a fer un xicotet incís en una qüestió. És una qüestió de memòria, perquè el Consell Valencià anuncia a principis d'any la creació d'un Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura de la comunitat i encara estem esperant-ho. Vale. Encara estem esperant que quede constituït. Es va parlar molt en el seu moment que l'integraran delegats de les cofradies, representants de les organitzacions de productors, d'empreses d'aqüicultura, també de les universitats i d'altres centres on s'impartix formació relacionada amb la pesca, representants de la Federació Valenciana de Pesca Esportiva, associacions del sector com puguen ser associacions de dones de la pesca i de nets, però no tenim notícia. Es va anunciar la seva creació a principis d'any i estem esperant encara.
Doncs, en tot cas, paciència. És el que té la memòria, que de vegades els que la tenim, recordem que les coses no es compleixen. Àgueda, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Adéu, bona vesprada.
Bona vesprada. L'Àgueda Vitòria apropant-nos a aquesta realitat. Antoni Marzó, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bona tarda.
Si es compleixin totes les promeses que s'han fet només al sector pesquer...
Jo només que no ens fessin promeses i ens deixessin en pau ja estaria content.
També és veritat, és una bona visió. Mm-hmm. Perquè mira que els agrada,
Massa, jo trobo massa. Mm-hmm. Estem hiperreglamentats i... Ara mateix hi ha un real decret sobre les condicions de treball a la pesca, bueno, que estan hiperregulades també, no? I que tenim els convenis de la OIT i que tenim reglamentació comunitària de l'estat membre, però bueno.
Però cada vegada que es reglamenta alguna cosa és per restringir alguna cosa. És a dir, no es reglamenta mai res per ampliar, per promocionar, sinó sempre es reglamenta alguna cosa per reduir, per limitar, per restringir.
Si parles de la pesca, segur, sempre. Sempre és en plan restringir. A més, des de... Jo sempre dic que tenim la presumpció de culpabilitat, no? Sembla que el pescador sigui el culpable de tots els mals. I llavors, que a més que sigui un irresponsable, que l'hem d'estar marcant molt de seguit. I dius, bueno, pues si pensem en la pesca costanera, la bajura, que diuen els castellans, bueno, tornem a les cofradies, aquesta figura tan peculiar, secular, amb algunes amb més de 1.000 anys, com la de Tortosa, que són estructures que es va donar al sector de si mateix i que han passat per tota la història amb una estructura democràtica, paritària, i donant serveis i representant el sector sense cap problema, no?
L'Àgueda ens parlava dels resultats del temporal, no? Més enllà dels resultats econòmics en general del sector de la pesca, aquesta realitat de... ara tothom mira la terra i hi ha hagut morts, vull dir que s'ha estat molt, molt intens, però ningú se'n recorda que durant moltes setmanes hi haurà vaixells de pesca que aniran pescant canyes, troncs, tot tipus de brutícia i deixalla, carros de supermercats, tot el que han anat abocant aquestes pluges, i que això tindrà un perjudici econòmic pels armadors d'aquestes embarcacions, que veuran les xarxes trencades o que hauran de deixar de pescar. Aquest també és un dels sectors o un dels punts on sovint s'oblida.
I ara, perquè és un punt àlgid, que agafarem més brutícia que no pas peix, perquè normalment agafem peix i brutícia, o brutícia i peix. I és una de les tasques que mai no se li ha reconegut al sector pesquer, precisament que fa una mica d'escombriaire, i sempre s'ha preocupat, abans que existissin organismes, programes i tal, que fessin el màrqueting i es posessin les medalles de treure la brutícia que tirem a la mar, ja ho feien els pescadors en silenci i demanant en tot cas recolzament, no? Pues ara quan hi ha aquests temporals, pues hi haurà més brutícia que no pas peix.
Mira, ara que parles de medi ambient, ahir llegia, explicàvem, de fet, un titular que aquesta setmana hem parlat molt de pesca aquí al programa, hem parlat amb molta gent del sector pesquer. Dilluns parlàvem amb la Clara Aguilera d'un fet que ha generat molt de neguit i molta preocupació al sector, i és que a la Comissió Europea, a la represa de la feina de la Comissió Europea, s'ha renombrat el departament des del qual penja totes les decisions pesqueres, i s'ha renombrat fent desaparèixer el terme pesca i canviant-lo pel tema oceanos.
Sí.
I hi havia un titular que deia el verde se comió el azul, saps? I vaig trobar que era, que era ocorrent. Però no ha agradat gens. I ens deia la Clara Aguilera, no gusta, de momento no podemos decir nada, però no gusta por lo que significa y lo que puede significar en un futuro.
Home, jo, és una declaració d'intencions. Jo recordo, nosaltres ho hem viscut aquí a Catalunya quan amb el primer govern tripartit el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es va deixar de dir pesca i sí que continuava alimentació i tot el que més. I nosaltres ho vam reclamar des del sector, ens va fer molt de mal, perquè dèiem que era... És una declaració de quines són les intencions. Quan cau del nomenclàtor la paraula pesca, pues queda clar quina és la importància. Jo t'ho lligaria, per exemple, pues, amb el comissari que podem tenir, aquest... que és lituà.
Sí, no de 28 anys.
28 anys. Lituània, si no vaig equivocat, té 100 quilòmetres de costa al Bàltic, i un home de 28 anys amb una trajectòria... lògicament amb l'edat minsa, bueno, pues ara serà el responsable entre altres coses, pues també de la pesca, no? Llavors dius, bueno, si tots els comissaris que hem tingut fins ara no ens han parat cap o gaire atenció, tot i que eren grecs, maltesos o tal, pues ara ja...
Zero i menys,
sí.
Zero i menys. Deixem saludar en Jaume Carnicer, que el tenim al telèfon, perquè bé, s'han endarrerit les reunions i no ha pogut acompanyar-nos. Jaume, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com estàs?
Bona tarda, Jaume.
Ja tornem a estar aquí, eh?
Sí. Escolteu, comença el curs pesquer també amb molta força. Hi ha hagut la trobada dels tonyinaires de Vigo, aquesta trobada a Alacant, de la qual ens feia Almeria, de fet, quan ens feia referència a l'Àguila. Avui em consta, avui o demà, el director general de pesca de la Generalitat, el senyor Tudela, està a Brussel·les, també, parlant de pesca. Diguéssim que ho tenim tot com molt revoltat. I ahir parlàvem moltes reunions i realment s'avança alguna cosa en aquestes trobades?
Per qui va això? Per
va, Carnicer, per comença tu, va.
Moltes reunions i, bueno, no sé per on començar, realment. Hi ha molts temes que han anat sortint durant l'estiu, pues sembla que no, però s'aparta una miqueta del que és la vida quotidiana o la rutina, o digue-li com vulguis. Les barques segueixen anant a pescar, però l'operació queda com a paralitzada durant un mes, mes i pico, perquè molts grans de les vacances ja diuen, bueno, fins després de vacances que no comencem. I arriba el setembre i veus una quantitat de coses, i si comences a agafar totes les noves històries que veus que han anat sortint en el darrer mes i mig, o si més no, que es porten treballant des de fa molt de temps, però ara, des de que hem començat el setembre, t'arriba tota aquesta informació, comences a veure, dius, a veure, això, hosti, això no és positiu, això tampoc és positiu. Vas mirant, hosti, però sí, cada any que passa... De normatives i de coses que puguin ser positives pel sector, però si no hi ha res. Llavors, doncs, tu prens amb una... Les reunions serveixen per acabar d'enfonsar el sector. Aquesta és la meva visió, almenys ara mateix a setembre, tal com estem. Igual al desembre he canviat, però ara per ara, no? I quan sents càmeres de videovigilància, quan sents parlar del salari mínim interprofessional.
Mira,
a parlar de tot això, escolta'm, jo és que m'esgarrifo, dic, bueno, i què hi ha de positiu? No hi ha res. Però si no hi ha res, quina visió vols que agafi?
Anava precisament per aquest tema, pel tema del salari mínim interprofessional, que per cert li ho vam estar parlant l'altre dia i bé, bueno, sembla que hi ha sector que està molt preocupat i hi ha sector que diu no hay que preocuparse perquè total, al final, en el còmputo, en el global de l'any, ho acabem pagant sense cap mena de problema, per tant, no ens hem de preocupar.
Bueno, hi ha moltes maneres de valorar-ho tot, en general, eh? Si fas una valoració, dius, escolta'm, som un règim especial. Ja sabem que moltes temporades de l'any no guanyes el que guanyes, que sigui el que sigui, però que sigui clar, això és el que demanaríem. Si a final d'any surten les comptes, home, a veure, el primer interessat en que s'assoleixi un salari digne pels pescadors, et puc assegurar que no és l'administració, són més els pescadors que ningú, que són els amb els qui els hi va el sou. Però clar, si sumem moltes altres coses, moltes altres polítiques, la incorporació del MAP, el tema de les unitats d'esforç o les jornades de pesca, o digue-li com vulguis, resulta que si jo m'ho agafo ara ja com un pescador faret allò a peu del canó, resulta que treballaré menys dies, m'obliguen a treballar menys dies, no sé ni si ho tindré vedes com fins ara feia, i si les faig dubto que siguin remunerades, però m'obliguen a pagar cada mes totes les altres taxes. Hòstia, si jo el que estic veient és un ofegament del sector ja definitiu. Si estàvem amb l'aigua al coll, és que ara ja no pots ni nedar, senzillament espera que pugui fins dalt, i quan ens ofeguem ja, llavors ens plorarem de que possiblement les polítiques haguessin tingut que fer esperant a veure quin era l'impacte socioeconòmic de tot, però quan els hi dones tot això, i tampoc s'ho miren, perquè ara no és el moment de mirar-s'ho, és el moment d'incorporar les noves formes de treballar.
Ja.
Ja et dic, Antoni, aquest setembre per mi molt negatiu, és que no sé per on t'agafar.
Un moment, Jaume, espera, que li pregunto a l'Antoni,
sí,
sobre això del salari.
M'enrotllo, Marta, ja ho sé.
Sobre el salari mínim interprofessional, home, jo voldria recordar, una, tenim una llei marc que marca unes condicions molt clares, que és l'Estatut dels Treballadors. Segona, els convenis que té signats el sector pesquer, el català, però el de la resta del litoral mediterrani espanyol també, amb els sindicats, Comissions Obreres, UGT, UGT i Comissions Obreres, recullen el tema del salari mínim interprofessional. I nosaltres sempre hem parlat del còmput anual, però tenim fixat que hi ha un salari mínim interprofessional.
Ja existeix.
Exacte. Què es demana? Que com a mínim el treballador cobri un cop al mes. A la pesca cobren normalment cada setmana.
Val.
Cada setmana. Llavors, com apuntava en Jaume, pot haver alguna setmana que sigui fluixa, però en el còmput anual estem per sobre del salari mínim, i a banda hem de recordar pues, que també tenim una jubilació anterior al règim general, i que és una jubilació que és superior en l'import que li queda per aquest professional. És a dir, hi ha un règim especial del mar perquè es reconeix des del segle passat, des d'inicis del segle passat, per l'administració o per l'Estat, en aquest cas, que s'ha de regular d'una manera específica. ¿Vale? També ja ho m'ha recordat, hòstia, és que si no se'ns para atenció a la realitat social i econòmica nostra, anem malament. I aquest és el drama. Aquí què ha passat? Que els sindicats, mai, les conferències mai hem sigut santos de su devoción. Per què? Perquè tenim estructura paritària amb la que ja no hi ha conflictivitat social. Si no hi ha conflictivitat social, per què vols un sindicat?
Ja, per tant, la seva incidència és mínima.
Clar, no, llavors s'ha fet aquí una operació de màrqueting, d'imatge, que com si haguessin aconseguit el què? Ho tenim signat als nostres convenis des de fa dècades.
Clar, el problema, jo ho comentava amb l'altre, el problema és com s'estableix aquest salari mínim interprofessional, per lo que dèieu, no? Hi ha mesos que es cobra molt i hi ha mesos que es cobra poc. Els mesos que es cobra poc, doncs segurament si no s'arriba als 700, 800, 900 euros, 900 euros, que està el salari mínim interprofessional, gairebé, doncs... clar, que ha de treure l'armador de la seva butxaca i ho recupera els que es cobri més. Aquesta és la qüestió, que ningú en parla d'això, ningú hi posa el cascabell al gat.
És que mai s'ha arribat a l'extrem de que un tripulant acabi l'any i no hagi arribat a tenir de mitja cada mes el salari mínim interprofessional. Com deia, normalment està per sobre i per tant no hi ha hagut problema. A més, què és el que s'està fent? Amb el sistema del règim a la part, és que els treballadors, els tripulants, entrem en el repartiment de la producció de l'empresa. Això no passa a cap altre lloc. Llavors dius, home, tenim el sistema més social en aquest sentit. El volem fer malbé? El volem espatllar? Bueno, diguem-ho clar. A lo millor el que seria bo és extrapolar-lo a terra. No crec que a terra els hi agradi, però a mar, que ens deixin, que hem pujat així, socialitzant el fruit del nostre treball entre l'empresa armadora i els tripulants.
El que sí, i ho deia Jaume, el que és molt difícil d'explicar és per què s'obliga un sector a deixar de treballar i no se li paga en temps i forma aquest esforç que fa per deixar de treballar. I després, Ahir parlàvem amb el Tudela, amb el director general de Pesca i Afers Marítims, i jo li deia, escolti'm, el sector està preocupat perquè el gener comença la reducció del 10% de l'esforç pesquer. I em deia, bé, és una oportunitat pel sector pesquer.
Bueno, jo, el director general és un home que coneix en profunditat el món de la Comunitat Europea, Brussel·les i la pesca, i ell és molt positivista. Nosaltres, com que som sector, a lo millor això és el que ens fa veure d'una altra manera. Si tu a qualsevol sector d'activitat econòmica tu li dius que en el termini de 5 anys ha de reduir un 40% la seva activitat, i no t'ho accepta ningú. La pesca, tots reconeixem que ha reduït d'una o altra manera la seva activitat de manera molt important. Es fan tancaments espaciotemporals, es fan vedes, es redueixen els horaris. Malauradament hem perdut molta flota. En la flota d'arrossegament hem perdut, segons les cofaries, entre el 50 i el 65. En cerclament passa el mateix. Encara volen que continuem. Som nosaltres el problema? No som nosaltres el problema. Aixequem el cap i comencem a mirar de debò. Però es continua accionant única i exclusivament sobre l'activitat extractiva. I dius, home, aquest 10%, nosaltres des de la Federació Nacional Catalana vam presentar l'any passat, fa ja un any i mig, un estudi a la Secretaria General de Pesca on demostràvem, amb números que ells tenen al Ministeri d'una empresa d'Arenys de Mar, d'aquestes tipus dels que funcionen bé, amb una barca força moderna i ben portada, la rendibilitat és del 10%, no arriba. Si... em fas baixar el 10% ja l'any que ve,
ja no hi ha rendibilitat,
que tinc, estic al punt mort, i a partir d'aquí vols que continuï baixant? Bueno, què m'estàs dient? Que no em vols?
Jaume, em queden 30 segons per arribar a dos quarts, que m'haig d'aturar 3 minuts. Vols fer algun apunt o el fas després de dos quarts?
Algun apunt?
Sí.
Bueno, seguim sent positius. Només ens faltava ara aquest senyor del Trump, que vol iniciar una guerra amb el món del combustible, que ja es preveu una pujada del 20%.
Això...
Jo sent positiu. Més que et sembla...
Mira...
Dóna'm algú que agafar-me, perquè, escolta,
és que
és setembre que portem.
D'això del gasoil també en vull parlar, i de fet també vam parlar amb la Clara Aguilera, però m'haig d'aturar ara 3 minuts, perquè si no se'ns tirarà
ja
la desconnexió sobre.
Deixeu-ho així, que ens fotin les refineries tranquil·lament.
Vinga, no pengis, va, espera, 3 minuts i seguim. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Freaky, can't you see that you're so freaky? Listen, I can guarantee you that she still plays with her dolls. Don't you see that she's so freaky? Can't you see that she's so freaky?
Really?
and forget. Well, I just need somebody to write songs about, and this one is all for you. Yeah, this one is all for you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb l'Antoni Martorell i amb en Jaume Carnicer, i de fet podem seguir parlant, i de fet podem seguir saludant a l'altra gent que ens escolta. Podem saludar el president de la Federació Nacional de Cofradies de Catalana, de Cofradies de Pescadors, que, bueno, ara mirarem de contactar amb ell. Que volíem parlar precisament això del gasoil, el que ens explicava ara en Carnicer, no? Que és una qüestió...
Bueno, és una de les espases de Damocles que sempre hem tingut al damunt, no? I sembla que va ser el 2006, no?, que vam tenir un moment de crisi, i va ser quan van fer els tancaments dels ports de Barcelona i Tarragona, i que van portar les conseqüències que van portar. Amb això és que no podem fer res nosaltres, i ens preocupa, però ens molesta més aquelles coses amb les que sí podem fer i en canvi no ens deixen fer o ens imposen, que era tot el que parlàvem abans, no? Una part, pues, el pla plurianual, el tema del registre de jornada que se'ns imposa a tàbula rasa des del desconeixement de lo que és la realitat de la vida a bordo, i dius, bueno, si de veritat tenim un règim especial del mar perquè reconeix que hi ha unes peculiaritats pròpies, perquè després se'ns aplica de manera horitzontal tota aquella normativa que es pensa per a un altre tipus d'activitats, no? És tot com un despropòsit.
Ara sí, deixem parlar de l'Antònia. Antònia, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I parlàvem d'algunes de les qüestions que tenen a veure amb el sector de la pesca. Aquest estiu ha estat un estiu, o un mes d'agost, molt dinàmic, i fins i tot amb algunes propostes convulses que han convulsionat el sector de la pesca. Per exemple, llegíem aquesta proposta del Ministeri de Treball d'establir un salari mínim interprofessional a la gent, al sector de la pesca, que ha estat rebut, evidentment, pels treballadors, suposo que amb bon, però pels armadors com un autèntic gerro d'aigua freda.
No crec que realment sigui així, Vull dir, jo te puc parlar per la meva persona, jo vull que els treballadors es guanyin molt bé la vida. També faltaria. Ara bé, això ho hem de matisar-ho, jo crec, no? I parlar-ho en profunditat, perquè, bé, jo penso que avui per avui tothom ho passem, aquest salari, Crec que tothom ho passem. Si em parles d'alguna barca en concret, i perquè hagi tingut alguna avaria, això seria un tema puntual. Però jo crec que, gràcies a Déu, i si seguim amb aquesta línia, penso mirar més, jo crec que tots hi passem.
Aquí la qüestió està en què, per exemple, no? Temporals com els que hem tingut aquests dies, no? Vam tenir la setmana passada, per exemple. Doncs clar, aquests dies no surts a pescar. Hi pot haver un mes que la barca guanyi molt, no? I un mes que la barca no guanyi. Clar, el salari mínim s'ha de garantir tots els mesos, i el que ens deien els armadors és, no és tant que en el còmput de l'any no se'ls hi pugui pagar, que això en principi, doncs, bueno, sinó que l'obligació cada mes és el que al final ens acaba generant neguit.
Bueno, però per això és el que et deia, no?, que hauríem de parlar a veritat i analitzar-ho bé, perquè si un mes no entenc que no hauria de passar-hi res, però si després ho passem amb escraig, no? Vull dir, la gran diferència que tenim nosaltres és que anem al sistema de règim a la part. Clar, quan més pesquem, si tenim sort i ho anem bé, doncs més guanyem, no? Evidentment que si no pesquem no guanyem. Aquest és el gran hàndicap que té la nostra feina, no? Però una de les maneres d'incentivar tant el patró com a la tripulació, com el propi armador, que som molts els armadors que anem a pescar, doncs és el salari a la part. Quan més treballem, en principi, més guanyem. Per tant, això, si pogués ser un còmput global, els 3 mesos, els 6 mesos, jo crec que això no ens ha de comportar problemes.
Però, evidentment, aquesta situació s'ha de negociar, és a dir, on es posa la barrera del còmput, no? No mensualment, com qualsevol empresa, sinó per un període més ampli de l'any.
Precisament, per això us deia que el fet d'anar al règim especial del mar, al règim que anem a la part, penso que això s'hauria de parlar amb més detall, no? més detall.
Tot això són mesures que al cap i a la fi el que deuen voler incentivar és l'interès de la gent per enrolar-se en el sector pesquer i en el sector de la navegació, que és el que falta, no? Mà d'obra qualificada que vulgui d'alguna manera enrolar-se sí. i treballar en el vostre sector. Aquests dies que hem parlat molt de l'inici del curs escolar, de l'inici dels estudis i tal, sincerament no s'ha notat una informació ni és a dir, una promoció d'aquest tipus d'estudis.
No, no. I precisament, parlant sobretot d'això, d'incentivar un relleu generacional i que de la gent pugui venir al nostre sector, fixa't, fa no res que parlàvem precisament amb vosaltres, parlàvem del nou document del multianual plan que Europa ens vol aplicar, sobretot a la flota de ressegament, però que després tindrà l'encerclament, de pescar menys, mirar de vendre més bé. Clar, aquí se'ns crea a nosaltres ara una situació que, si anem a la part, és per pescar més i guanyar més. Però si ve una normativa que en diu, escolti'm, senyor pescador, vostè té que pescar de menys dies, a veure, això ho hem de ficar tot sobre la taula. M'entens? Perquè, clar, si pesco menys dies i vaig al salari a la part, se'ns diu que agafant menys, pescant menys dies, agafant menys peix, ens guanyarem més bé la vida. Jo personalment crec que això és un dogma de fe, m'entens?
Yeah.
Arribem-hi. El que sí que tinc clar és que si m'obliguen a pescar menys dies, tindré menys oportunitat de poder guanyar-me la vida. Perquè això de que se'ns diu que si pescant menys guanyarem més, jo vull agafar un pinces. Sí que te tinc que dir que quan la flota catalana, per exemple, venim d'uns dies de mal temps i hi ha alguns ports que no pesquen, doncs els que tenen la sort de tenir més bon temps, aquests sí que venen més bé perquè hi ha menys peix al mercat, un dia puntual. Però, si això li sumes, que si la flota catalana té que pescar menys dies, però ens ha d'arribar la mateixa importació de peix que ens ve de fora, en tinc els meus seriosos dubtes de que pescant menys en guanyi més bé la vida.
Per tant, per vosaltres, la segona part de la norma passaria per la regulació de la quantitat de peix que s'importa.
És clar, al final, és que és com l'oferta i la demanda, no? Hi ha molt d'un producte, i si no, guaita, un exemple clar, tenim amb els panys pagesos, no? Quan venen d'aquestes collites i tothom cull i tal, sento ara els albis, sento les pomes, preus per terra, no? Ostres, doncs nosaltres ho extrapolem al peix, això és el mateix, amb una diferència, de que a mi, a la flota de baixura del Mediterrà, sobretot parlant dels catalans, que és el nostre cas, ens volen fer pescar menys, ostres, si no regulem una mica el peix que ve de fora, jo crec que estarem amb inferioritat de condicions, deixem-ho dir així.
Doncs escolta'm, em quedo parlant d'aquesta qüestió amb els convidats que tinc a taula. Antoni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres, per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
Doncs, Jaume, què en dius? Va.
Què et dic? Bueno, fixa't que has parlat amb un altre pescador. Ja començava a patir perquè dic dos toris contra un Jaume, malament. Però bueno, traient això, parlant amb un pescador, quan parlem del salari mínim interprofessional, parlem de que s'està trencant un sistema que hi ha, que avui en dia aquest problema de que no hi hagin els diners no és el problema. Jo el que ho deia és perquè és una altra manera de trencar una forma de funcionar que sembla que és massa bonica. Ens estan buscant les pessigolles per moltes bandes i dius, bueno, sí, està molt bé que et busquin per aquí, però que almenys t'ofereixin alguna altra cosa per una altra banda. I ens veiem que cada vegada, pues, el que ha explicat el Toni, pues, es pot dir més alt, però no més clar. Tant un com l'altre, Toni, tots dos. Són dos pesos pesats, saben molt bé del que parlen, les explicacions són supercorrectes, i l'únic que estan demostrant a ells d'una manera i jo d'una altra és que s'està atacant el sector per diferents punts i no veus cap cosa positiva. Te'n deixo una o una altra, si vols. Jo vaig deixant més aquí, vaig deixant cosetes. No sé d'on te vaig sentir que hi ha un sistema de control nou que volen incorporar, no sé si s'acabarà portant a terme o no, però un altre sistema de videovigilància. Hi ha una altra mesura més que dius, convida a que una persona vagi a pescar i que se senti a gust quan està dalt d'una barca si sap que tot el dia l'estan controlant, no precisament el patró de la barca, que si dius, si això és una cosa que fos una mesura personal, ho entendria, perquè en tot moment tinguis controlada tota la tripulació si algun dia passa alguna cosa, però no, segur, per el que tinc entès, aquest sistema de vigilància aniria centralitzat des d'un altre punt de terra ferma, diguem, al mig de la península ibèrica. Hòstia, Ja es van incorporar a la caixa blava, que en teoria era una mesura de seguretat i s'ha convertit en una mesura de control exclusiu. Que ens deixin de veure com a delinqüents i ens comencin a veure com a primer sector productiu, que tothom parla meravelles de la pesca catalana, del sistema que s'està implementant, els plans de cogestió, però el que vols veure tu al final és que t'ho agraeixen per algun lloc. Jo no veig aquest agraïment per cap banda. No sé, o sigui, ja sé que sóc molt crític.
No, no, Jaume,
veus el futur de la pesca i dius, com veus el futur de la pesca? I dius, no, senzillament és que no veig futur, i ja està. Aquest és el resum general de tot.
Jaume, em quedo, si em deixes, em quedo amb l'Antoni uns minuts. T'agraeixo molt que ens has acompanyat, que vagi molt bé.
Gràcies.
Cuida't.
Això ja no he deixat prou jo. Una abraçada.
Una abraçada. Fins després, a reveure. Potser és una visió molt pessimista, però segurament deu ser una visió molt, molt lligada a la realitat, no? Jo des d'aquí, des del... Això és un balcó, no? Uh-huh. Tu aquí veus la vida des de dalt, no? I sí, tothom parla meravelles de la pesca i dels pescadors i de lo importants que sou i lo dura que és la feina i lo maco que és menjar un peix fresc i tal, però és veritat que cada vegada que t'arriba una notícia d'una nova norma o d'una nova mesura, si l'analitzes una mica, sempre és restrictiva, sempre és a reduir, sempre és a limitar, sempre és en benefici del medi ambient, que està molt bé, però ningú qüestiona el medi ambient quan s'ha de fer una autopista, no? Mm-hmm. Perquè passin cotxes. I en canvi, si es qüestiona el medi ambient, no? I entenc en Jaume, eh? Potser ho ha fet molt extremista, no ho sé, però jo l'entenc perfectament.
No, no, jo coincideixo amb ell. Saps que dic que el principal drama dels pescadors és que no tenim pes social, i com que no tenim pes social i tenim un grau d'atomització en ocasions important, doncs som boca expiatori idoni per tirar-nos les culpes del que sigui. Jo moltes vegades demano als meus companys de representació sectorial, doncs, tu, judicialitzem-ho, anem al jutjat i no sé què, sí. I pam. I, home, espera't, que tal, o l'administració més propera que també et diu, ah, tingues paciència. No, paciència, és que portem dècades tenint paciència i no ens ha servit mai de res. S'acaba imposant com una piconadora el criteri del, diguem-ho així, del funcionari de Brussel·les o de Madrid o de Barcelona, ja és més difícil perquè aquests estan més amb nosaltres, però bueno, i que des de la taula d'un despatx t'ha definit quina és la teva política sectorial, què és el que ell creu que és millor a qualsevol nivell laboral, el que tu vulguis, i t'ha generat un problemón que l'únic que ve és a encara complicar-te més l'exercici de l'activitat. I dic el que sempre defensem, amb una activitat que per si mateixa s'ha regulat molt bé. Jo dic, i algú ho ha escrit, a les cofradies mai no se'ns ha entès, vol dir que la pesca costanera litoral mai no se'ns ha entès. Per què? Perquè són estructures anteriors a l'estat modern.
Yeah.
I llavors a l'estat modern, si tu ja estaves, això li molesta, no? Yeah. I això què és? I abans de prendre la molèstia d'estudiar-ho i veure què és de veritat el que passa, fa neteja i és... Pues canviem les cofradies de pescadors per organitzacions de productors, per exemple.
Ah, sí. Pues
per què? No?
És nou, és clar, més modern.
Aquestes són instantànies que dius tu des del balcó, jo dic sempre allò de la visió cenital, sí, no? Sí. Agafar el dron que està tan de moda i des de dalt veus la pel·lícula i dius, te n'adones compte que això va així, no?
Al final, ara quan es deia, pensava amb els pagesos, que és un altre sector que ha estat molt maltractat, però que se n'estan sortint prou bé, però se n'han sortit no perquè hagin cremat els tomàquets, no perquè hagin tirat les taronges al mig de la carretera, no perquè hagin malmès les patates, sinó se n'han sortit perquè han fet tracturades. És a dir, que s'hagin carregat el producte ens ha impressionat a tots per la imatge del telenotícia del diari de la nit, però realment el que ha estat efectiu ha estat agafar el tractor i plantar-lo al mig de la carretera un diumenge o un divendres a les 6 de la tarda.
Uh-huh.
I aquest és un, malauradament, una eina que vosaltres no tenim.
Clar, però saps per què té força la tracturada? Uns quants.
Sí, sí, clar.
Tornem a l'pes social. Nosaltres som quatre gats. I quan hem volgut fer una barcada, jo recordava 2001. Fa un moment, pues així, jo deia 2006, els tancaments de Barcelona i Tarragona, ens va caure el que no està escrit i allò va tenir un impacte econòmic, unes sancions molt importants per la flota i que fins fa no gaire encara estaven amb els resquicios, no?, de lo que anava quedant. Vull dir que, clar, llavors, si ens movem, som els primers que ens cau la picota i ens treuen del mig. Vull dir, no, el drama és aquest, el drama és aquest, i que se'ns fa servir com a exemplaritzadores que diuen, no, pels altres, que no es moguin, mira el que li faig amb aquest al petit, som el petit de la classe, tu tens la culpa de tot i a més et faig servir com a exemple, no?
Mira, m'he deixat moltes qüestions amunt de la taula. N'hi ha una que, si vols, la tractem la propera vegada que vinguis, que és el tema del gasoil i dels combustibles fòssils. Ahir la Isabel ens explicava que l'àrea de sense emissions a Barcelona hi podran entrar els autobusos, hi podran entrar els taxis, hi podran entrar tot el que és de l'administració, no els cotxes privats. En canvi, a vosaltres no s'us... Bueno, diuen que s'us acabarà posant un impost per l'utilització del gasoil i perquè contamineu el medi ambient. Què dius, noi? Però ni un duro per canviar els motors, eh?
No, és a dir... clar, ni per la investigació que es demana des de fa dècades per part del sector d'anar buscant precisament aquestes alternatives. Tampoc hi ha hagut.
Doncs, escolta, ho deixem avui aquí. Jo crec que com a inici hem deixat moltíssimes qüestions amunt de la taula. Anirem tocant-les una a una i al llarg de la supera setmana, si et sembla, les anem desllorigant.
A la vostra disposició.
Gràcies, Antoni, que vagi
a vosaltres.
Bé. Fins ara. I escolteu, no marxeu perquè seguim i, de fet, ho fem amb paraules exclusives. La terminologia marinera és un patrimoni immaterial que hem d'anar conservant. Els dimecres ens agrada conèixer nous mots relacionats amb el món del mar i els dialectes o bé paraules típiques de cada zona. Aquesta tarda, el mestre Jordi Piqué ens apropa al llenguatge escalenc.
Terminologia marinera. Hola, bona tarda. Avui us portaré unes paraules que són típiques d'aquí a l'escala i que serveixen unes per anomenar una part de la costa, en aquest cas la platja i les platges, i que nosaltres en diem la plaja i les plages. No hi posem la T. Ho diem així d'una manera espontània, però inclús a vegades, si és reflexionada, també continuem dient plaja i plages. La plaja, aquí vull aprofitar per reivindicar també dues paraules que varen fer de l'any passat. La plaja, l'extensió de sorra aquesta, és allà on la sorra es comunica amb el mar, que en diem nosaltres la llongada. A més, la llongada és la zona de la sorra molla que les onades, i que nosaltres en diem esbotzades, mullen aquesta sorra. Nosaltres, si per cas el que fem, encara que sigui reflexionat, continuem dient plaja i plages. I si ho hem d'escriure, l'única cosa que fem a vegades és posar-ho entre cometes per demostrar que acadèmicament pot ser i és mal escrit, però nosaltres tenim aquesta manera des de fa molts anys, de sempre, jo, de tota la vida, que hem dit plaja i plages. L'altre que tinc és una salutació. O sigui, nosaltres quan ens trobem solem dir que la salutació típica esclenca és EO. Dos mariners, quan anys anteriors es trobaven per la plaça o la platja, es feien unes salutacions molt especials. Ep! Adéu! Així, o sigui, dient pronunciant una lletra més llarga, per exemple, que l'altra. Però una altra que m'hi he fixat, típica de l'escala, és quan nosaltres hem de dir que quan te trobes al vespre i dius la salutació típica, el bona nit. Nosaltres moltes vegades, d'una manera ràpida, espontània, no diem bona nit. Encara que sembli que sí, doncs no ho diem. Ben mirat, solem dir bona nit, amb R. Això, consultat amb gent, diu, no, jo sempre dic bona nit. I és mentida, perquè suposem, el trobaràs l'endemà, li diràs bona nit i ell te contestarà bona nit. Costa d'entendre aquest canvi de la N per una R, però en canvi és així. Consultat també amb persones enteses, que diuen que potser és degut que això de dir bona nit, aquestes dues N estan seguides, hi ha una certa dificultat pronunciar-ho, i per tant, doncs, nosaltres diem bona nit. Per tant, queda plaja, plages i bona nit. Fins una altra ocasió, que portarem més paraules típiques de la nostra població, l'escala. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta petita classe i tornarem ben aviat també amb en Jordi Piqué.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Com ha anat el dia de pesca avui? A quin preu s'ha venut el peix? Doncs ho averiguem. Anem a escatir-ho. Ens anem cap a llançar, no, Cristina?
Sí, sí, ens n'anem cap a Llançà, doncs, per veure com els ha anat aquesta jornada de pesca. I per fer-ho, en parlem amb el patró major d'aquesta confraria, en Jordi Folcarà.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha anat bon dia de pesca avui?
Bueno, sí, hi havia una mica de bon temps, però hi havia una mica de corrent, però, bueno, els barcos s'han pogut anar lluny i s'ha treballat bé, sí, s'han pogut. Una va anar bastant cap aquí dalt de tot el golf d'allò i sí, s'ha pogut treballar bé, vaja, en principi sí.
I quines espècies han arribat a la llotja?
Bueno, hi havia una mica de tot, gamba vermella, escamarlà, hi havia bastanta varietat. El que passa que sempre els dimarts i els dimecres sol baixar una mica el preu. Dilluns sempre va més car, dimarts i dimecres baixa el preu i després dijous torna a remuntar una mica. Però dimarts i dimecres sempre són els dies que, per norma general, tenim el preu més baix. I avui que hem anat... Perquè, com que saben que es va acumulant peix durant tota la setmana, no sé, pel que sigui, el mercat central deu arribar més peix i baixa de preu. I després, de cara al dia, el dijous, torna a pujar una mica, i divendres menys el peix, diguéssim, molt bo, com la gamba o escamarlà o així, tot l'altre torna a baixar una mica el preu. És el mercat central que mana. Suposo que el dilluns els deu arribar peix al vespre i nosaltres encara ens va bé de preu, però dimarts i dimecres ja es deu saturar més el mercat i comença a baixar el preu. Avui el Lluç i el Roger han anat sobre els 5 euros per quilo, o sigui, ahir va anar a 7 euros. O sigui, bueno, ens baixa bastant. No és molt, però percentualment... La gamba em penso que ha anat a uns 70 i alguna cosa extra, i uns 55 la mitjana. I l'escamarlà ha anat a 30 i alguna cosa gros, i el mitjà uns 25. Més o menys s'està aguantant. Encara que l'escamarlà i la gamba es va aguantant el preu, de moment.
La setmana passada el mal temps us va perjudicar una mica. Aquesta setmana, doncs, anem millor?
Sí, sí, aquesta setmana, gràcies a Déu, ha fet una mica de bo, que ja tocava, perquè portava mare des de l'agost, que estava així fent una mica de tramuntana, i ara per fi ha fet una setmana de bon temps, que ja ens tocava, ja si es va aguantant. Sembla que venen pluges, però bueno.
No, aquí a Llançà, que sou cofradia que moveu també embarcacions d'altres llocs, suposo que quan la cosa funciona fluixa es deu notar molt, no? És a dir, és d'aquests enclavaments estratègics.
Sí, sí, nosaltres aquí a vegades el dilluns tenim més barcos francesos que ens venen a vendre.
Com és que això? Explica'm-ho això. Com és que poden venir francesos a vendre aquí?
Bueno, el mercat és lliure. I allà què ha passat? Allà ha passat que la cofradia de Portvendres, hi havia una cofradia gran a Portvendres, i van començar a desaparèixer alguns barcos, i els peixaters, com que no hi havia varietat de peix i n'hi havia poc, llavors se'n van anar al port que teníem més amunt, que era la Novel·la. Al marxar compradors, els que quedaven, van quedar pocs compradors, el preu també va baixar. Al baixar el preu, els barcos que hi havia, no els hi sortien els números, i van començar a desballestar i a plegar. I així de mica en mica, menys barcos, més compradors. Menys compradors, menys barcos. Menys barcos, més compradors. I al final van arribar que la cofradia va tenir que tancar. Va desaparèixer la cofradia, com a tal. I ara queda un barco d'arrossegament, un, i els 4 o 5 petits que hi havia per allà, bueno, però bueno, després es nutrien de barcos de Sant Ciprien, del Barcarès, sí. Però tots aquests barcos, clar, han quedat que no vendre per vendre, que llavors s'havien de desplaçar a la Novel·la, i al final van dir, per anar una hora de camió cap a la Novel·la, clar, anem una hora de camió cap a Llançà, que venem més car, i hem vingut cap aquí a vendre. I a nosaltres ens va bé perquè tenim més varietat de... Hi ha espècies que aquí no tenim, com cargols de punxa, peix de platja, i això ens va bé, i és molta varietat de peix.
Canvia molt, és a dir, perquè el peix no entén de fronteres polítiques, és a dir, el peix es belluga per tot arreu, però pel que dius, les varietats són diferents.
Sí, perquè allà tenim terreny de més de sorra. Tenen les desembocadures dels rius, és com si fos el delta de l'Ebre, allà tenen el desembocador del Roine, i agafen molt de llenguado, molta sèpia, agafen, Aquí hi ha dies que han portat 400 quilos de sèpia. I clar, i aquesta varietat aquí no en tenim. Aquí es moguem més en peix de roca. I clar, i ens va bé per això, perquè tenim una mica de varietat i això ha fet que també tenim tres compradors francesos, eh? També s'ha de dir. Ja tenim barros, però també tenim tres compradors francesos que aquí de la Bolú i d'aquí de Portvendres. I un parell de restaurants francesos que també es venen a comprar, sí.
Mira, ja que ells no tenen aquesta infraestructura, s'aprofiten una mica de la nostra, i a nosaltres també ens va bé, eh? Ens potencia la cofradia.
Sí, sí. Jo penso que una mica va bé una mica per tots, no? Nosaltres per la varietat, per potenciar-ho, i amb ells també el peix. França no és un país que mengi gaire peix.
Ja.
Tiren més a menjar carn. Depèn de quin peix, o el barat o així, però l'altre no, el roger encara, però tot el que és llus i raps i això, no, i clar, i varien molta diferència de preu. Molta diferència, i ens trobem que no el cuiden bé, o sigui, no per mala sort, com que el venien ells tan baix de preu, ni el cuidaven, ni, no sé, no el netegen, no li posen gel. Va. I ara els hem anat conscienciant, perquè clar, ells el venien allà tot, jo què sé, 70-80 cèntims, clar. Buah, aquí,
un rap a 70-80 cèntims.
Sí, ho veníem tot molt barat, eh? Ostres. Tot molt barat. Clar, i aquí s'han donat compte que tractant-ho una mica millor i poden treure un rendiment.
Ells s'ho perdien, ells s'ho perdien el no menjar un bon rap.
Sí, ja tens raó.
Jordi, ha estat un plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has ensenyat. A reveure.
Per la propera, a reveure. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. 2, 3, 4.
Impressionats per poder vendre un rap per 80 cèntims o per 70 cèntims. Increïble, ja ens agradaria enganxar-los. En recordeu quan el bacallà era un peix econòmic i barat? Deien, el bacallà és menjar de pobres. Doncs mira, seguiu-los ara. Escolteu una cosa, demà parlarem de drets humans. Demà parlarem d'aquesta Mediterrània i aquests mars i aquests oceans tan fortament castigats pel que fa referència als drets humans. És una de les qüestions que demà portarem aquí al Far. Gràcies per escoltar-nos. Demà a les 4 tenim una cita.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No lamento ver las nubes en los días grises. Soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado. Acertijo de sonrisas, un adiós, un hasta luego, un mensaje en la botella lleva la marea adentro. Solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo. De cangrejos anda el juego y de pinzas ando suelto. Si salto la ventana no me puedo caer. Al que vuela sin alas no lo puede vencer. Y se fue como pescado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Y se fue como pescado en el mar. Y yo en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Del momento, sendero del recuerdo, aunque pude haber sido aquel loco que anda suelto de mentiras y verdades. El mundo está lleno de aquel día en Formentera. Yo nunca me arrepiento. Astronautas siderales, de ambientes singulares, abanico de lunares, al son de mis cantares, salpicando en mis heridas. Y enfrente de la orilla, tu recuerdo encantado, sin ser mi pesadilla. Si salto la ventana, no me puedo caer. Al que vuela sin alas, no lo puede vencer. Y se fue como pecado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Y se fue como pecado en el mar.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Tens un negoci a La Scala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lascala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, La Scala hi guanya. Guanyem tots.